vivo. Porque hoy hablamos del suelo agrícola como un elemento vivo y no como un simple soporte físico.
Ha canviat molt la perspectiva, per sort, perquè com bé has explicat en la introducció, antigament els agricultors i les agricultores també molt recomanats o molt influenciats per l'enginyeria que havia en aquell entonces, veient a lo que era el terra, simplement com un suport perquè sustentava les arrels i on tu tenies que afegir una barbaritat de fertilitzants químics per a poder nutrir a les teues plantes. Això, per sort, ha canviat radicalment, segueix aplicant-se aquest tipus d'agricultura, no?, en la que s'aplica molt de fertilitzant químic, però sí que és cert que ja tenim consciència de que no és exactament l'única solució per a tu produir. I hem vist que els ecosistemes del sòl, el sòl edàfic, és un ecosistema molt dinàmic. I en una sola cullerada de terra poden haver milers de microorganismes, bactèries, fongs i altres organismes vivint en una sola cullerada de terra.
Agustí, el suelo forma parte de ese entramado hídrico del territorio. ¿Cómo contribuye el suelo agrícola al ciclo del agua y qué papel juega en situaciones de sequía o lluvias intensas?
És un paper vital, el del terra. Un terra viu es tradueix en una, en menors inundacions, amb un control major dels caudals, té una capacitat d'infiltració increïble, perquè al final actua com una esponja. Si tu utilitzes herbicides i productes químics per a mantenir els teus cultius, al final el que fas és tindre pràcticament un asfalt amb plantes. En canvi, si tu mantens el terra viu, on tens una microsfera molt rica, on hi ha molta matèria orgànica, on s'ha descomposat molta fulla, que és un procés que tarda molt de temps, val? En definitiva és un poc el procés que s'està fent en els boscos salvatges, no? Al final el que aconsegueixes és tindre una capa que és capaç de retindre d'eixa aigua, fa que l'escorrentia baixi gradualment, per tant l'aigua no corre en tanta velocitat i eixa aigua va retenint-se i va acabant als nostres aqüífers per a recarregar-los. En definitiva són tot avantatges i hem estat veient que els resultats sobre un sòl agrícola viu amb molta matèria orgànica, la diferència és abismal front a un sòl agrícola pelat i nu com el que estem en moltes ocasions acostumbrats, sobretot antigament.
Una de las claves del suelo es esa capacidad que tiene para retener y para infiltrar agua. ¿Qué características hacen que un suelo sea más eficiente en esa función y cómo puede mejorarse?
A veure, es pot millorar, és un procés lent, la veritat, passar d'una agricultura tradicional en la que s'ha tirat molt d'herbicida i que tens el bancal pelat a un bancal totalment ric i amb molta matèria orgànica, és un procés lent, però es pot fer progressivament. Podem accelerar aquest procés? La veritat és que sí, i és tractant d'afegir matèria orgànica. És molt, la matèria orgànica hem vist, sobretot, si és matèria orgànica vegetal. Moltes voltes s'ha pensat que era millor tirar matèria orgànica de animal, la que es coneix vulgarment com el fem, no? Però hem vist que si és matèria orgànica vegetal tarda molt més a descomposar-se i es manté més temps en el sòl, que és el que ens interessa, no? Que aquesta matèria orgànica es mantinga durant molt de temps ahir perquè vagi els microorganismes criant i reproduint-se progressivament. Com podem accelerar això? Podem anar directament a fer nosaltres el compostatge i afegir-lo al nostre bancal. El que passa és que si tenim una parcel·la molt gran, seria un procés molt lent. Com ho podríem accelerar encara més en una parcel·la gran? Anar a la planta de compostatge, comprar allí matèria orgànica triturada, molta d'ella està ja molt ben descompostada, i aplicar-la al nostre sòl agrícola fent una capa el més grossa possible.
El suelo, como bien has dicho, está lleno de microorganismos, de raíces, de materia en transformación. ¿Qué importancia tiene la materia orgánica y la microbiología del suelo para esa salud y sobre todo para la agricultura?
A veure, els microorganismes que estan allí presents s'encarreguen, en definitiva, són bacteris i fongs que viuen en simbiosis en els nostres cultius. Passa exactament igual que en els boscos. Els boscos, les pròpies arrels, es comuniquen en els microorganismes que n'hi ha en el sòl, però es comuniquen i intercanvien informació per a saber inclús quan estan tinguent un problema, no? I tots aquests microorganismes també contribueixen a reduir els contaminants que els humans alliberem al medi ambient.